Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7. Un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió. Un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions. I un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també, un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions directes. Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable, Montornès, Botano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò canònica, Amigos para Siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
Molt bon dia de nou.
La tenies clara, aquesta cançó, no?
Aquesta tocava,
Sí. La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries.
però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
Que sigui fàcil, també.
Sí, té molta sort la Susana, no és fàcil de trobar, eh?
Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla, des d'aquí, doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca, així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no deia mai aquesta frase: ai, hola, hem de quedar per fer un cafè.
I que a mi es fa el cafè, o que queda fred.
Molt bé. La Pilar.
En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes sí. Dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no?, o es fa immediatament aquestes coses o no.
Així està, sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això entenc perfectament això que comentes, o sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Iu, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat, però sobretot m'agradaria saludar a la meva millor amiga Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar a la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada.
Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
Sí. I mira, felicitats per l'àvia que ens escolta cada dia, també.
I tant, oient fidel. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, l'amistat és com molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
Què
més podem desitjar?
Clar que sí.
I tant que sí.
Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més comentaris, esperem fins a les 11 per desvelar-ne algun.
Estarem enviant a les 11, per les 11 en tinc més, sí. I un bastant interessant, que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així, sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs que l'amistat són aquelles, doncs que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurrunyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí, senyor.
Exacte.
Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
Vinga, fins a les 11.
Fins a les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a Premià, ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat? I a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.
No cal que et parli de com sóc, perquè endevino que de mi tu ja ho saps tot. Ets com un amic de sempre.
Hi ha una família que no ens toca, la triem.
Tu, que saps llegir els meus pensaments, saps que també jo puc saber tot el que sents, com si et conegués de sempre.
És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
Amics per sempre, ja per sempre som amics.
Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa. Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia. Vosaltres.
Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que em calguin les paraules. Que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquest persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb una altra persona.
Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et tan bé, no? O si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts pues, és més a vegades una coincidència, una casualitat. L'amic com que els dos posen de la seva part i treballen pues, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, pues, jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament doncs, continu per part dels dos, no, no sols d'una part.
Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. I hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però altres van com canviant, no? I és una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt la persona i tal. Però no vol dir que hi hagi petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
I és que que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bon ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. Coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no?, que gestionar altre tipus de relacions, no?, com que posem, no?, en primer, diguem, grau, no?, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes de les relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no?, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no?, que potser una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no?, que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no?, d'entrades com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no?, i no se't dona aquest espai, no?, i realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no?, o qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits. És una etapa que ha pogut aportar, que a vegades, pues, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que et tornaran a entrar, no?, i a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no?, però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
Segurament que gràcies per ser-hi, que m'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
Jo us diria que ho sento per dir-li tan poc com els valoro, per estimar-me en tots i per completar-me, sobretot.
Amb la meva millor amiga sempre solem dir-me tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també. I que sap que em té pel que necessiti, tant ella com el seu peque.
Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Noemi, que és avui dia, ho és gràcies a ella.
Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi. Perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.
I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, em ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles. Obert per vacances. Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
Bon dia, Núria.
M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador, I de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava, és a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè també més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o estic tirar la corda.
Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
No, no. Per aquest ordre, a més, per aquest ordre. Plantegem les cadires primer.
Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
sí,
que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-li trencar-lo. Amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no s'hi caigués res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caia al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? Ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
Tot això encara ho fem. Bueno, l'ou de l'ou no ho faig. És a dir, l'ou de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
És més difícil, però...
És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous, vull dir, no...
O que els ous fan cas.
Sí, és que els ous cauen, es trenquen i allí tens un fotiment d'ous a terra que no és el cas. I el que té més recapte que quan hem acabat d'això sempre s'hi posen els papes i les mames és el estirar la corda.
Un any es va trencar aquesta corda?
Més d'un. Més d'un.
Però és que s'estira molt fort, doncs.
No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens, feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
Sí. Ui. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar o que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes, pescar un tubo amb un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, a jugar amb una rodona escombres posades de cap per avall, 5 persones amb una rodona, i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre que no caigui a terra, però esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
Te les empasques tu, però? O són jocs que ja es feien?
Algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
Escolta, va, parlem de bitlles catalanes perquè, Núria, el Jordi, sí, ha plantat un joc de bitlles, sí, just aquí al davant nostre on som. Ara després farà el Jordi una tirada que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar-hi també el micro perquè el so del bitllot,
ah, sí,
tombant les bitlles és molt característic. Però... i aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la bitlla, escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
Es reconeix.
Són grans. Les bitlles són enormes o són normals, mida normal?
Tot depèn del que considerem gran, enorme o no. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
Jo ho trobo gran, això, eh?
I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
No. És que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil, el que premia o que puntua més és deixar-ne una de dreta.
Ah.
És dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
Que no és una bola i que, per tant, ha d'anar per dalt. No
ara t'anava a dir, no va arrossant el terra, va tirar de l'aire.
No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50.000 coses. Ha de tirar per dalt.
Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
No.
Per ell?
Té una lògica, no?
Sí, sí. Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que quedi una de dreta.
La punteria, sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És a dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i jugué, amb la quantitat de gent que juga, quedar, no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a Villes Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Villes.
Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Villes a la neu.
Villes a la neu?
Villes a la neu,
ostres,
sí.
Que xulo.
Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les Villes a la platja també són més o menys com a la neu. Mm-hmm. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de Villes Catalanes?
Els hi agradava. Hi havia algú que arribava allà i deia jo no hi arribo i s'enfadava i bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
Sí, aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol, la pista, que es jugarà a Villes Catalanes.
Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera,
així,
a veure...
Així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
Ah, exacte.
I així serà xulo,
Jordi,
eh?
Jordi, escolta, primer de tot per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
Bueno, de res, i encantat... Sempre disposat.
Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les Villes o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat millor. Mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs amb aquest soc tan característic de les Villes quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
Doncs deixem-ho que us acomiadi ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals a Catalans i jugador també, entre d'altres, de Villes Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada.
A punt per aquest so, trencador de les Villes.
Mira,
si
doncs...
Jolín!
T'he de dir, Núria, que el Jordi ha tirat 3 bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
No s'ha sentit res.
No n'ha tombat cap. A veure, el torno a provar.
Vinga, va, tornem-hi.
Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
Estem agafats.
Apunta bé, s'ho mira... Mira, no estem de sorts.
Ostres. Escolta,
Jordi, per fer la demostració...
Vine al davant i trenca'l.
Ara, sí. Vinga, ja han caigut.
Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
Que vagi molt bé, adéu.
Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i en aquest cas de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas Jesús Carruesco.
Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
Quines serien, doncs, aquestes similituds?
Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa, no? Això que ara en diuen l'efecte wow, doncs els grecs en deien thauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos, doncs, s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem avui dia. No?
Perquè aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, molt, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que evidentment la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment, doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells, per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni, per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Uh-huh. Llavors, doncs, això és el més usual.
El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí. O fins i tot s'aparellen.
Exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
Això és l'habitual.
Això és el més habitual, en general. De fet, fins i tot propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany, és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè evidentment el Sol i la Lluna viatgen separats, però en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia, i que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món a la seva ordre normal.
Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a l'adaptació de les dades que ell dona. Sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava d'alguna manera trastocant l'ordre del món.
Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
Exacte, realment, ara avui tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim doncs, això també que ens servís per nosaltres doncs, intentar ordenar el nostre món, però era així, no? Això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
Sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants, i per tant, doncs, ara avui dia doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també a vegades supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur segurament.
I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos, no? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i a admirar-ho, doncs bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès sobretot és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa per una banda, per tant una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Sant Jesús Carrués, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
Dog Tips,
un espai amb consells pels nostres peluts.
Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mareja en el viatge, no?
Gerard Estabanell, educador caní.
A vegades no es maregen, és estrès, i l'estrès fa que acabin vomitant, va? I llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es maregi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a bavejar, i això no és que es mareja, va? Llavors hem de treballar que es calmi, i si es mareja, això ja és una altra història a part.
Bueno, ara viatjar, sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
Nacho Mediavilla, veterinari.
Per la Unió Europea, amb el passaport, que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior, i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què haureu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi i que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
Hi ha gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, ens treiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi ha gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi ha que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé, o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
Dog Tips,
un espai amb consells pels nostres peluts.
Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens feien falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa, i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansa Meu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
Escoltem una miqueta.
Sí. Sí. Bíceps y espaldas calentitas, tú vas de teno, pero aunque sales gay, ya te vas con leyes, son la teva fama mate, encara no sabes, pero fijo que eres gay, yes.
Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansa Neu. Molt bé, avui
que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi han propostes de música, dansa, sí, i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall de Neu, de diferents pobles i zones d'allà.
Ara entenc lo de Dansa Neu, a la Vall de Neu. Ara. Marejava el títol, dic que aquest títol del festival no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansa Neu, molt bé. Molt bé, tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
No, i més, vull dir, va començar fa, no sé si 3 o 4 dies, i fins a, crec que, sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa a ràdio més.
Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en terres tarragonines, el FICCAT.
Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet al tràiler.
Estic ajudant a Lluïa Rosa a creuar la frontera.
Per què ho fas?
La pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfons de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Barà i dels pobles dels municipis del voltant doncs puguin gaudir-les.
Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà, i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs diuen a les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
Molt bé, tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
Sí, acabem l'agenda a Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
Molt bé, doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui, o més enllà, l'hem fet avui, però sí, algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt bé.
Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
Molt bé. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
Fins demà, adéu.
Adéu, adéu. Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí, són els Pets, amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou, va, que anem tancant programa.
Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí,
sí,
clar que sí.
Els Pets, sí.
Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada, i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius, aquests són amics de debò. Ja veureu, ja escolteu. Ai.
Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
Clar que sí.
És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
I que et porten les cerveses i s'emporten la
bossa. Sí, 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 però ja són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
Ja, però, ja.
Haurem de posar un límit, eh?
Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
Exacte, exacte. Escolta, Núria, sí. Tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig a vacances.
Alguna cosa he sentit, no vull, sí? Però jo no vull entendre això, jo no ho he assimilat, no, per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o una altra. Pues que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
No, ai, no.
Digues treballar o no treballar? De cara a l'estiu.
I tu has decidit la segona opció, doncs?
Mixta, una mica mixta, diríem. Sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer la cuenta del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys,
vinga,
a tots.
Salut, bon dijous.
Demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, està a cavall entre juliol i agost i, per tant, s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.
La xarxa de comunicació local.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loco. Que me gusta no sé cuánto, como coche y tú como DJ lo pasco. Si quieres te lo digo en portugués, pero alto debo ser.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amour, amor es mía, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como fórmula aguanta, solo 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me parece de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles.
quieres. Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo veo París desde todo lo alto.
Solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícia.